Una setmana més, intenten embrutar el nom del centre d'esports.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Recordeu allò del fang del principi de la temporada? Doncs sembla que fang no és només haver d'anar a camps com el d'ahir, per exemple, a Santa Eulària del Riu, o haver d'afrontar partits físics, de pilotades, o de que jugui ben poc. Fang també és la brutícia que vam viure ahir en l'empat del Sabadell contra la Penya. El comportament de la banqueta local durant el partit no va ser gaire exemplar, que diguem, i tot el que va passar després és demencial. Les declaracions d'Alberto Gallego acusant l'àrbitre de reunir-se amb Lucas Viale i d'afavorir deliberadament el conjunt arrequinat són de buscar una guerra bruta en la qual, crec, el Sabadell no hi hauria d'entrar, ni durant ni després del partit. Gallego es va retratar ell solet. Ahir va demostrar unes formes lamentables i molt poc exemplars. El més fàcil és embrutar-se d'aquest fang que desprenen altres i que intenten esquitxar el Sabadell perquè per X o per Y ens tenen ganes. El que hem de fer és aguantar aquest any en aquesta categoria i, si pot ser, sortir-hi al maig i deixar enrere tot això. Dilluns, 2 de desembre, obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Control de so, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que s'ha confirmat la renovació d'Aleix Gómez amb el Barça d'handbol fins al 2029. Per tant, l'extrem sabadellenc format a l'OAR Gràcia, ara amb 27 anys, en tindrà 32 quan compleixi aquest contracte que el vincularà amb el conjunt blaugrana fins al 2029, per tant, per les pròximes 5 campanyes. L'estiu que ve, per cert, ja coincidirà amb un altre sabadellenc, Dani Fernández, que ja té confirmat també el fitxatge pel conjunt blaugrana, com diem, a partir del 2025. Més coses, ahir a primera divisió, el Girona va salvar un empat in extremis 2-2 en la seva visita al Villarreal. Per la seva part, el Madrid va guanyar 2-0 al Getafe, l'Atlètic al Rayo 1-2 i la Real Sociedad 2-0 al Betis. Avui es tanca la jornada 15 a les 9 de la nit amb el Sevilla o Osasuna. Al Valladolid ha caigut el tècnic Pezzolano després de la desfeta 0-5 contra l'Atlético i atenció, sona l'ex-arlequinat Antonio Hidalgo per substituir-lo, actualment tècnic del Huesca. A Anglaterra continua la crisi del Manchester City, 7 partits seguits sense guanyar, un empat, 6 derrotes és el balanç, l'última ahir 2-0 contra el Liverpool amb càntics de l'afició d'Anfield cap a Guardiola, aventurant-li que els cessarien i ell va respondre fent el gest del número 6, no per les 6 derrotes sinó pels 6 títols de Lliga. I en bàsquet, el Madrid va caure ahir a l'Olímpic de Badalona 80-76, també el Barça al Congost 8-5-7-2 va guanyar el Manresa i el Lleida va cedir a la pròrroga 100-106 davant el Leime Coruña. Tot això fora d'aquí i aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Analitzarem totes les conseqüències que ha deixat l'empat a un ahir del Sabadell contra la Penya Deportiva, i no només esportiva, sinó amb tota aquesta polèmica que s'ha generat amb greus acusacions cap a Lucas Viale i cap al mateix club. Començarem a escalfar motors pel derbi, iniciant una sèrie de càpsules que us hem preparat per tota aquesta setmana. Parlarem de la derrota d'ahir del Sabadell B contra el Reus, que es va poder seguir per el canal de YouTube i també pel nostre canal d'X. S'ha presentat el memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo del Can Rull, Rómulo Troncholi i també parlarem d'handbol amb l'empat del femení de l'OAR i de la derrota del masculí.
La notícia curiosa.
Bernie Eccleston ven 69 cotxes de Fórmula 1. El que va ser màxim mandatari de la Fórmula 1 col·leccionava vehicles d'aquest esport i diu que ara els vol vendre perquè té 94 anys i no vol que la seva dona se n'hagi d'ocupar quan ell ja no hi sigui.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga 1 d'Indonèsia acaba de començar, el Madura United Persebaya Surabaya.
I a les xarxes socials.
El sabadellenc Òscar Salguero publicant a Instagram una fotografia del reconeixement que va rebre dissabte a l'RCD Stadium abans de l'Espanyol Celta pel seu paper als Jocs Paralímpics de París. Un acte que va compartir amb la també nedadora Núria Marquès. Amb dos, recordem, van formar part de l'equip de relleus que es va penjar al bronze a la prova del 4% estils mixt.
Avui celebra el seu aniversari
Paco Herrera, l'exarlequinat Fran Arevalo i un actual jugador del Sabadell que el tenim lesionat, Albert Urriols Urri.
l'enquesta.
Teniu temps fins les dues per dir la vostra. Qui va ser ahir el millor del Sabadell a l'empat contra la Penya? Ho podeu fer a X amb l'etiqueta MB-P946.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit del migdia, som-hi. Estrenem setmana a l'Hotel Suís i ho fem després d'aquest empat a un d'ahir del Sabadell contra la Penya Deportiva. Tercer empat en la setmana de tres partits que ha consumat el conjunt de David Català, que malgrat aquest balanç de 3 de 9 continua sent el líder del grup 3 de la segona federació. Però tot el que és purament esportiu ha quedat en un segon pla després de tot el que vam viure ahir durant i després d'aquest partit a Santa Eulària de Riu, amb greus acusacions del tècnic de la Penya, Alberto Gallego, apuntant directament cap a la figura de Lucas Viale i, per què no dir-ho, també cap al mateix centre d'esports, acusant l'àrbitre, a més, i ho escoltarem avui durant l'Hotel Suís, d'afavorir deliberadament el Sabadell amb aquestes dues expulsions que va rebre la Penya. I tot i això, recordem, el Sabadell també va sortir perjudicat en altres accions i finalment no es va poder endur els 3 punts malgrat jugar amb doble superioritat durant més de mitja hora de partit. Sergi Garcés, com estem?
Bon dia.
Veig aquí enviant missatges perquè realment han estat unes últimes hores força calentes, un matí també calent, amb missatges del mateix club de la Penya Deportiva a les seves xarxes socials. El partit va tenir de tot, però tot el que ha anat més enllà del partit també, així que no sé per on voldries començar avui.
Sí, avui hauria de ser una setmana per començar a parlar del derbi, com deies, però clar, és evident que amb tot el que va succeir ahir al camp de la Penya Deportiva es fa complicat, com a mínim, en aquestes primeres hores, passar pàgina ràpid, que és el que segurament, veient els resultats i agafant-nos estrictament a lo purament esportiu, als 3 empats consecutius que han quedat l'equip, ens vindria més de gust, no? Això de vinga, va, anem a una altra cosa. Però no. Bé, és que el partit, com dius, li va passar de moltes coses. Molt, i no tot bo. Gairebé diria que pràcticament tot el que va passar va ser dolent, tan esportivament, perquè el Sabadell va ser incapaç de guanyar contra 9 jugant pràcticament 40 minuts entre el temps que quedava i l'afegit, que va ser llarg, però va ser incapaç de fer un segon gol amb prou feina i gràcies, i que se mantengui, va ser capaç d'empatar el partit, perquè mira que li va costar 10 i ajuda al conjunt arlequinat fer el primer gol i empatar el gol inicial de Larry. Però és que a més, la polèmica arbitral, per més que la vulguis extreure de l'equació, ahir crec que és puntal. Puntal per entendre què va succeir durant el partit, ja durant el partit, tant dins com fora del camp, com per explicar el que va succeir al final del partit. Sobretot, com deies i recordaves, i ho recordarem avui, amb declaracions que si les analitzes des d'un punt de vista fred i objectiu, i subjectiu, al tanto, objectiu ja no va bé,
objectiu,
ja no va bé la primera.
Subjectiu també es pot fer, però...
Són molt i molt greus i serien fins i tot qüestionable que el Sabadell no prengui cap mena de mesura, fins i tot legal, amb les acusacions i amb els fets no demostrats. Però no vull entrar en aquest jardí, que ja és cosa del club, i aquí nosaltres no hi pintem gens més enllà que intentar explicar-ho. Però bé, començant per aquí, el que dèiem, el Sabadell ahir es va veure beneficiat per jugar contra 9, però que ningú passi per alt també, que es va veure clarament perjudicat amb una acció, per exemple, del penal. Ja no parlo d'agressions o agressió de la primera meitat, etc, sinó el penal, que per mi és la jugada de totes, totes, fins i tot diria la més clara, perquè podem qüestionar les dues targetes que veu Cano, podem qüestionar fins i tot l'expulsió en vermella directa, tot i que, aquí no sé si ens posarem gaire d'acord, per mi, veient la jugada en directe és claríssim, i repetida, ho tinc bastant clar també, pot ser una expulsió absurda, però l'és, però és que el que sí que estarem tots d'acord, segur, i si no, és que no ho vols veure, és que l'acció del penal és indiscutible. O sigui, fixa-t'hi que des d'Eivissa es parla de tot, menys de l'acció del penal. Aquesta desapareix de totes les polèmiques, com també és lògic, i molt lícit que cadascú tiri i escombri cap a casa. Però bé, tot cas, un partit massa calent pel que és la jornada 14 de Lliga, i on sí, és veritat que s'enfrontaven dos equips de la part alta, però teòricament dos equips que fins ahir no havíem tingut res més que el que merament passa en un terreny de joc.
Això sí que és subjectiu, aquest relat, obviar aquesta jugada del penal més enllà de que puguis tenir més raó o menys raó en la resta de jugades. Si el centre d'esports decidís emprendre accions legals contra...
Que teòricament arreu, no ho farà, també t'ho dic ara.
Que teòricament no ho farà, no? Però també et dic que si decidís fer-ho contra a cada personalitat o cada cop que hi ha hagut polèmica amb altres clubs, aquest any n'estaries
sí,
fart, eh?
Sí, estic d'acord, eh? El que passa que ahir succeeix en una roda de premsa on es parla o es relaten fets molt greus que tenen incidència en lo merament esportiu, perquè ara per posar un altre exemple, el dia del Sant Andreu es va parlar de que s'havia trencat no sé què, si s'havia sí. tingut una actitud desafortunada, fora de lloc, etc, a la llotja, però això, aquestes acusacions no afectaven a res que tingués a veure amb la part esportiva, pot afectar amb la imatge, amb el comportament. És a dir, i no ho estic relativitzant, simplement ho estic intentant explicar. Les acusacions d'ahir, i ara en sentirem alguna, d'Alberto Gallego sobretot, és que afecten directament el devenir del partit. Parla de l'àrbitre, d'actuació arbitral, parla d'influència, parla de pressions, parla de coacció... És que, clar, parla de tantes coses en una sola frase... Que, clar, aquí sí que seria bastant més qüestionable, ja et dic, per mi, el fet d'emprendre alguna acció legal, fins i tot.
Està clar que podries, però jo fins i tot, Sergi, veig més que la federació hauria de fer alguna cosa, perquè al final Gallego està acusant a l'àrbitre d'afavorit deliberadament, i ara ho sentirem, al Sabadell.
I és més, ja posats d'haver ocultat aquesta informació a l'acte arbitral, que no consta enlloc. Perquè, clar, parla d'uns fets que no consten a l'acte, per tant, el que pots donar a entendre és que l'àrbitre no ha volgut fer constar l'acte la part més greu de totes les acusacions. Però bé, és igual, per no saltar-nos l'ordre. Si vols, comencem per aquesta part i després, a mesura que anem escoltant les declaracions que t'he preparat, podem anar desgranant una miqueta la història. En tot cas, com dèiem, ja d'entrada un partit calent, fins i tot estranyament... carregadet en quant a l'ambient al camp, en quant a l'ambient durant el partit, abans de que passés tot això, i com diem tot va acabar amb jugades que si vols podem anar pas per pas de manera no molt detallada però sí ràpida, que són realment greus. Parlem, per situar-nos, ja que cadascú vol posar el punt d'inici allà on més li interessa, jo crec que per ser objectius la primera acció greu és una agressió que rep Javi Morcillo a la salida d'un córner que l'àrbitre no veu, que ningú no veu, o cap dels estaments arbitrals veu, assistents, àrbitre principal, i que, per tant, ja és una agressió clara, rep un cop de puny a l'estómac, en un estira i arronsa, anem a dir-ho així, que el defensa de la penya deportiva acaba amb un cop de puny, seria la primera jugada. Anem al que passa després. És cert que Cano veu una primera targeta molt rigorosa, per mi inexistent, però en tot cas molt rigorosa, per suposat pèrdua de temps, que jo crec que en el minut que era de partit no havíem arribat, crec, ni a la mitja hora, és ser molt rigorós, és filar molt prim, aquí ho deixo perquè quedi constància, veu una segona targeta groga, també molt rigorosa, ho vam dir en directe, que fins i tot no ens havia semblat falta, i de fet les imatges sembla que demostren que no arriba a tocar la pilota, més enllà de la intenció que tingués d'anar a terra, que has de vigilar, i més quan tens una targeta, però per mi no existeix la falta.
Correcte.
És cert que en el moment que assenyales la falta també no tens escapatòria,
per suposat.
Has d'ensenyar la segona targeta groga i la pertinent expulsió, i aquí és on tu i jo no estem del tot d'acord.
Sí, fins aquí podem compartir
sí,
totes les versions.
Perquè llavors, en aquest mateix moment, mentre s'està produint les protestes pertinents perquè si és i no és, els jugadors del Sabadell intenten ja situar-se per xutar la falta perillosa, etc, hi ha una petita tensió entre Lolo Garrido
sí.
i Sergio Cortés, que el jugador de la penya deportiva, de manera molt absurda, molt innocent...
Fins aquí correcte.
Acaba donant un cop a Sergio Cortés. Que Sergio Cortés posa més pa que formatge en la caiguda? T'ho puc arribar a comprar. que tot i aquest pa i aquest formatge de més que li puguis posar, l'agressió existeix? Per mi sí. Ja sé que tu diràs que és insuficient o no, no ho sé. Per mi sí l'és. I el que és clar és que en un moment de tensió jo puc entendre, i ho entenc, que l'assistent, que és qui assenyala la vermella, vegi que hi ha un, el que dèiem, un moment de tensió, i que acaba amb un cop, no sé si molt fort o no fort, això ja és molt interpretable, però que acaba amb un cop del jugador de la Penya Deportiva contra Sergio Cortés. Per mi, vermella sense discussió. Per mi, joc aturat, no està la pilota en joc, agressió, vermella directa, no té discussió. És la tercera jugada polèmica. I la quarta, la menys discutible de totes, és la que el Sabadell es vol veure o es pot veure clarament perjudicat, perquè és un penal tan clar, tan nítid, tan poc dubtós en quant a que no hi ha res que dificulti la vista, perquè entre altres coses hi havia tants pocs jugadors de la Penya Deportiva ja en el camp que és que no hi havia ni més efectius allà dins. Per tant, sí, és veritat, eren 8 sí, jugadors sí, sí, de camp, sí. Per tant, el que es veia eren molts forats. La sensació, no sé si per les imatges de televisió passava, però en directe la sensació era que el Sabadell tenia 30.000 forats per entrar-hi i li va costar, que de fet no ho va aconseguir. I el penal és molt clar. O sigui, Rubén ja encara portaria, no té cap necessitat d'anar per terra. I afegeixo un apunt que em sembla que va ser tu o el Pau Ituri que ho va dir. Si tan clar tens que no és penal, has d'ensenyar-li targeta al gol a Rubén perquè clar, es deixa caure en una piscina tan innecessària com que no l'és, com que no és piscina, i això hauria d'haver acabat en targeta groga. Aquest és el relat, per mi. I començaré per aquí. Ho dic perquè ara, d'aquí una estona, sentirem el míster de la Penya Deportiva, però he volgut començar amb David Català. Per mi va estar molt correcte. Molt correcte. Alguns diran que excessivament correcte. Per mi, molt correcte, perquè la tensió era molt gran encara en aquell moment sobre la gespa i en el túnel de vestidors, quan parla David Català, que no parla en sala de premsa, recordem-ho, sinó que parla a la gespa. Per tant, hi havia molta tensió encara. I David Català treu ferro a tot, això sí, menys a la jugada del penal, perquè és tan clamorosa que sense entrar en totes les altres, diu que aquí no hi ha cap mena de discussió.
Claríssim, és claríssim. A veure, una cosa no el treu l'altra. Si l'àrbit ja ha decidit expulsar dos jugadors, té que seguir sent just si ha vist que era penal, perquè segur que l'ha vist. No pot estar pensant que no el pitaré perquè ha tret dues targetes vermelles. Escolta, has de ser conseqüent en les teves decisions que has fet i seguir arbitrant normal el partit.
Costa de creure, Sergi, que l'àrbitre no estigués influït per dir ai, 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 que potser l'he liat amb les expulsions per no assenyalar aquell penal, perquè és que és el que deies, era tan clamorós el penal que penses, si realment consideres que no hi ha hagut falta dins l'àrea, hauries d'assenyalar-li la groga a Rubén Martínez per fer una piscina escandalosa, que evidentment no va ser. Però bé, dit això, David Català, doncs que entre mossegar-se i no poder-se mossegar la llengua per aquesta acció tan clara, va mantenir les formes, ho diu Sergi, crec que durant i després del partit, o com a mínim pel que es va poder veure o el que es feia visible en el terreny de joc. En canvi, Alberto Gallego, tu que hi eres allà, president de Santa Eulària de Riu, ho anaves dient durant el partit, que era, des del principi, que no va tenir el comportament més exemplar en una banqueta,
no,
per dir-ho suau.
No, perquè a vegades sempre diem que és l'entrenador el que ha de mantenir la calma respecte al grup, no? Que els jugadors, altres elements de l'estaf tècnic, del cos tècnic, doncs, que són una mica més impetuosos, i sempre sol ser l'entrenador, hauria de ser sempre l'entrenador el que freni una mica aquesta rauxa, no? No era el cas, i en el cas d'Alberto Gallego, del tècnic lleidatà, la veritat és que va ser pràcticament tot el contrari des del principi. Com seran les coses, i no vull malpensar, però allò, el temps que ha donat per anar donant-li voltes a les gairebé 24 hores que han passat ja, que ahir, sorprenentment, i els que són una mica més apamats en això del futbol saben el que diré ara, va parlar primer l'entrenador de casa, que ja és estrany. Ho dic perquè David Català estava esperant. És més, i ho vam comentar en directe, vam haver d'esperar perquè els companys d'IB3 volien també a David Català, però per contra, primer va sortir el tècnic de la Penya Deportiva, cosa que no se sol fer, sempre primer parla el visitant i després el local, i a mi em fa que mal pensar que no formi part ja de tot el que tan renou de surto, tiro allò ja la benzina al foc i això que cremi i com hagi de cremar. Però en tot cas, comencem. Crítica a l'arbitratge. I, sobretot, aquí quedem-nos amb el concepte premeditat. Per mi, el més greu d'aquesta declaració.
Jo crec que no es pot fer un arbitratge d'aquest tipus quan t'està jugant tant, no? Jo crec que no fa falta que busqui cap jugada. Vosaltres heu vist que la primera inclús ni és falta i que està predestinat a això. No sé si eren un, dos, tres, quatre jugadors a expulsar, no sé, però una mica la sensació era el que faci falta perquè guanyi Sabadell, no? I no han pogut.
Això, bé, ell parla de premeditació.
I de fer el que faci falta.
Correcte.
I que són bèsties aquestes.
Ho dic perquè tot el relat ahir era que la penya deportiva no havien pogut contra ella. I és cert, esportivament cert, el Sabadell no va poder amb la penya deportiva, tot i que va jugar en inferioritat numèrica, va jugar amb 9 homes, com hem dit ja, durant 30 molts minuts, gairebé més de 40 minuts al final, entre una cosa i una altra, el que va estar el Sabadell amb aquesta doble superioritat. Fins aquí és cert, però clar, parlar de premeditació, no ho diu exactament perquè ell diu predeterminat en lloc de premeditat, però ho podem arribar a entendre. I sobretot perquè dona per fet això, que l'àrbitre, com deies, ja va fer tot el que estigués a les seves mans perquè guanyés el Sabadell. Home, si hagués volgut fer tot el que estava a les seves mans, amb assenyalar el penal, que era la més clara de totes, n'haguéssim acabat.
Però correcte.
És igual. És el que hi ha. Aquí comencen les acusacions directes. I, evidentment, un nom propi, que gairebé és el que s'endú tot el protagonisme. Lucas Viale. Ho expliquem. Ho dèiem ahir en directe i ho tornem a explicar. Lucas Viale, per qui el coneixen en acció, doncs ja saben que és un jugador amb temperament, ho dèiem ahir en el postpartit, i recordàvem la seva etapa com a futbolista, on és un jugador de sang calenta, d'aquells que tira del carro quan s'ha d'anar, allò que es diu, de manera molt bèl·lica, a la guerra. Ell hi anava el primer. I ara, com a director esportiu, diguem-ne que va amb el mateix tarannà, aquest de defensar el que és seu fins al final. Per mi comet un error, per mi, i parlo a títol personal, ara ja estic més valorant que no pas informant, que és que a la mitja part va encarar-se amb els jugadors de la penya deportiva i els hi retreu l'agressió a Morcillo, aprofitant que Morcillo, recordem, és el jove, és encara en edat juvenil, i els hi retreu que hagin anat a agredir el jove quan no s'han atrevit amb algun veterà. Això és el que passa, pujat moltíssim de to. Però també et dic, re que no passés al final del partit, per exemple, sense anar més lluny, en el Sant Andreu Sabadell o en el Sabadell Atlètic Balears amb els jugadors balearicos. És a dir, to pujat, sí. Crits, insults, sí. Retrets, sí. Que no estan allà, se soluciona? Evidentment. Però un cop hi som allà, les coses s'han d'explicar com estan. Ni arriba a entrar el vestidor de la penya deportiva, no entra, arriba a la porta, ni arriba a entrar al vestidor de l'àrbitre, com s'ha dit. Ho dic perquè ho hem anat recalcant al llarg de les últimes hores, Sergi. A l'acte arbitral, l'àrbitre sí que fa constar que es troba amb una persona que identifica com Lucas Viale en el túnel de vestidors, a la zona de vestidors. Home, gravíssim, gravíssim que l'àrbitre, si ha tingut a Lucas Viale al seu vestidor i ha entrat a increpar-lo o a insinuar el que sigui, no ho posi en acte. És molt greu que no ho hagi fet. Per tant, al tanto. Això és el que diu Alberto Gallego d'aquest episodi. I atents a quan parla, i ho dic així de clar, i menteix de com van anar els fets.
Jo crec que l'actuació arbitral... Jo també he vist un canvi a la mitja part. Sí que és veritat que a la mitja part ens ha sobtat veure el director esportiu del Sabadell dintre del nostre vestuari i veure que sortia de la caseta de l'àrbit. A mi m'ha sobtat molt. Ha tingut que després ha fet una mica el paper l'àrbit de que no l'havia vist perquè el nostre delegat ha dit que no podia estar allà. Llavors l'àrbit ja ha dit, usted tiene que irse. I jo he dit, se acaba de salir de tu caseta, no?
De la caseta de l'àrbitre,
mateix,
directament, diu.
Mateix, mateix i és més. I diu que l'àrbitre es fa una mica el tonto per dissimular que Lucas Viale ha sortit de la seva caseta i com si el veiés en aquell moment. I li diu, ei, vostè no pot estar aquí. I diu Alberto Gallego, quan ell l'ha tingut al seu vestidor. Mateix en dues coses, i són totes dues molt greus. O una tercera afegiria, que va estar al vestidor de la penya, que va estar al vestidor de l'àrbitre, i de retruc, tot i que no ho diu, ataca l'àrbitre i l'acusa de mentir o d'amagar informació, perquè a l'acte arbitral, insisteixo, i a més ho hem repassat a les últimes hores per activa, per passiva, hem llegit del dret i del revés, l'àrbitre no fa constar en cap moment que Lucas Viale entrés al seu vestidor a dir res. Sí que deixa clar que se'l troben al túnel de vestidors, sí que deixa clar les declaracions o els insults o els atacs de Lucas Viale als jugadors de la penya deportiva. Es poden llegir, de fet diu sois unos cagones, etc, que és el que et comento en referència a que han agredit a Morcillo i no s'han atrevit amb els veterans. L'àrbitre fa tot això constar l'acte, però segons Alberto Gallego i els fets d'Alberto Gallego, l'àrbitre el que està fent és mentir a l'acte o amagar fets que es van produir molt greus, que és que el director esportiu hagués entrat, que no ho va fer, insisteixo, amb testimonis d'altra banda. Per tant, aquí ens quedem com el dia del Sant Andreu i algun altre dia, que és dir, ei, si hi ha proves, s'ensenyen, no passa res. Però resulta que ningú té proves de res, l'acte arbitral no parla de res, i en canvi aquí es dona per bo el relat d'Alberto Gallego amb aquestes acusacions.
Que d'aquí deia jo... Que d'aquí deia jo que potser la Federació Espanyola és la que hauria d'actuar d'ofici, potser, perquè, clar, estan acusant directament a un àrbitre, això, de rebre a un director esportiu en el seu vestidor, de no reflectir-ho a l'acte, vaja, de tot el que
s'ha canviat parlant. La seva actuació, eh? Que a la segona part tot això es veiés influït per canviar la direcció, en aquest cas. Una més. Vinga. Una més, perquè aquesta ja és un mantra que ja hem sentit en algun moment al llarg de la temporada i que crec que, malauradament, Sergi, li tocarà patir el Sabadell en algun partit més dels que li queden encara per jugar a l'equip de David Català. I és allò també de... El Sabadell, amb tot el gran, amb tot lo gran que és, amb tot el potencial que té, amb el pressupost que mou, etc, 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 no necessita ajudes, segons Alberto Gallego, no necessita tot això.
Jo crec que el Sabadell no necessita això. Dic que el Sabadell ja té les seves pròpies eines, ens quintuplica amb el pressupost, els millors jugadors, ho té tot. Crec que això no és necessari, s'ha embrutat un partit que a la fi també, jo crec que això ha servit per nosaltres per portar un vincle més gran a l'afició que ha vist el que té aquí a Santa Eulàlia.
Doncs sí, la cançoneta que no es produeix per primer cop aquesta temporada, malauradament. David Català compareixia just després, Sergi. Ell estava a prop per escoltar totes aquestes paraules de Gallego o no?
No. De fet, li vam repetir algunes. I és més, em sembla que és algun company d'IB3 que la primera pregunta que li fan, que la sentim en directe, li diu precisament, Gallego acaba de decir... I bé, no va voler entrar, el que va deixar clar, perquè li van preguntar directament per el fet de que Lucas Viale estigués al túnel de vestidors i al vestidor arbitral. Clar, aquí el míster ho té fàcil, per dir-ho així, de dir, jo no l'he visto, no estava allí, per lo tanto no puc opinar. Que en part és el que hauria d'haver dit Alberto Gallego, perquè ara una part d'informació que no hem dit, que és que testimonis del Sabadell, això sí, fons del Sabadell, per tant, amb el seu punt, si voleu, de subjectivitat o no, asseguren que qui no hi havia en aquell moment al túnel de vestidors és Alberto Gallego. Per tant, per començar, el tècnic lleidatà parla tot d'oïdes, de que algú li ha explicat la història i suposo que li han inflat el cap i ell ja li ha anat bé pel seu relat. Però bé, el que sí que ens vam trobar és amb un David Català que, ja deia, no posa llenya al foc i al revés. I fins i tot fa un punt d'autocrítica de l'actitud que per moments s'ha pogut tenir, ja no tant en el terreny de joc com fora. I aquí sí que demana un punt de reflexió pròpia del propi Centre d'Esports Sabadell i dels tots els seus integrants de cara al futur, de cara al que hagi de venir, ara que ja no podem canviar el que ha succeït.
Hem d'estar una mica a l'alçada del club. Jo entenc els nervis, entenc que són partits de que el rival sobretot et veu com el rival a batir. Ens trobarem més d'una vegada amb aquest tipus d'ambient, però nosaltres, jo pel que a mi em concern, em preocupa més que els jugadors no se'n vagin del partit. El que passi a les grades o deixi de passar, jo crec que el club ha de mantenir la compostura, hem de tenir tranquil·litat, tothom volem guanyar, ells també doncs, jugaran les seves cartes, i nosaltres el que no podem permetre és que això ens passi factura al camp, i això és el que em fa una mica més de por, però ja et dic, els jugadors han estat concentrats i han estat al partit.
Mantenir la compostura, diu David Català, per les pròximes setmanes, perquè fa la pinta, Sergi, que tot i que aquest episodi hagi estat greu, no serà l'últim.
Anava a dir, pensava que no vas a dir que el millor encara està per venir, que encara en tindrem alguna de millor que aquesta.
No, home, pel que deia, sembla que el club no fa la pinta que vagi a seguir o a emprendre accions legals, però, vaja, veurem, també com evoluciona tot els pròxims dies, o si tot queda calmat i ens podem centrar ja en el futur per pensar en aquest derbi. Abans de parlar una miqueta del derbi, Sergi, com dèiem, ahir hi va haver tota aquesta polèmica, però per la resta va ser un partit partit absolutament desesperant el que va tenir ahir el Sabadell jugant amb doble superioritat durant molts minuts. Explica-m'ho tu, Sergi. Com es pot explicar que el Sabadell ahir, jugant més de mitja hora, més tot el llarg afegit que es va donar, van ser 11 d'afegit, ens en vam anar fins al minut 101, que només tingués temps de marcar un gol i no de donar-li la volta al partit.
Sí, doncs no es pot explicar més enllà que per la falta d'encert, perquè és cert que tots els elements es van posar, en algunes ocasions es va executar millor l'atac, en altres la veritat és que la precipitació també va jugar alguna que altra mala passada, però aquest partit, i ho vam anar dient durant la transmissió, recorda, només es podia decidir si l'equip estava encertat. Perquè ocasions anava a tenir, i les va tenir a tots els colors, centrades, xuts, rebots, no rebots, segones jugades, va tenir de tot perquè allò es va convertir en un autèntic atac i gol. I per part de la penya deportiva, ben fet, es va convertir en un acte d'autèntica resistència, de dir, bé, aquí ens l'hem de jugar a aguantar com sigui, si surt bé, bé, i si perdem, ningú ens ho podrà retreure, i els hi va sortir bé, i en canvi el Sabadell va xocar contra la seva pròpia inoperància, la seva pròpia falta de punteria. Que jo vaig més enllà, és una constant en els últims partits. Sí. El dia de l'Europa ja va tenir molts problemes d'equip per generar, llavors ja no per rematar, sinó per generar. Contra l'Alcira vam estar més a prop, es van generar, però la definició va ser desastrosa i jo crec que el sumum ja va ser ahir, on va haver-hi tantíssimes ocasions que el que és evident és que l'equip li està costant Déu i ajuda marcar, veure porteria fins i tot, per poder capgirar aquest 1-0 de Larry, que amb prou feina va acabar sent l'1-1 amb el gol de Bonaldo. Com deia, es va intentar tot, de totes les maneres, però és evident que, com també reconeixia David Català al final del partit, Sergi, un punt de frustració gairebé repartida entre tots.
Frustrat perquè al final hem insistit, hem arribat, hem tingut, ha estat qüestió de cert, només. Si haguéssim marcat un gol més, estaríem parlant aquí ara de que l'equip ho ha intentat, ho ha estat atacant fins al final, però no ha entrat. Al final no podem trobar moltes més explicacions, perquè al final jugar contra dos jugadors menys, la idea que hem plantejat era la correcta i era només doncs plantejar jocs de jugadors a l'àrea i insistir. I al final està qüestió de cert.
La idea, la correcta, diu, jo coincideixo en el sentit que generar més ocasions ja pràcticament no podies. I al final només va ser Bonaldo, de cap, a una centrada, per cert, espectacular de Miquel Ostrell, l'únic que va ser capaç de perforar la porteria d'un picón, que a més va tenir problemes de visió, Sergi, per aquest cop. Hem tenit tota aquesta polèmica de la commoció cerebral, que si tenia la substitució extra o no.
Em deixes fer un apunt? I tant. Perquè també ho va dir Alberto Gallego. Resulta que Picón va tenir problemes de visió només en el gol, perquè després va aturar-ho tot, sí. I abans també. I just ell va voler destacar que, clar, com tenia problemes de visió, per això el Sabadell havia marcat el gol. Ho dic ja dintre del món de l'anecdotari d'aquest home, que, home, el recordarem, jo crec, durant un temps, el tècnic de la penya deportiva.
I el millor diu, no, sí, és que aquesta norma de la substitució extra, si ja has esgotat tots els canvis, si un jugador pateix una commoció cerebral, només és a primera i a segona. Però, home, deia Gallego, l'àrbitre hauria de preocupar-se per la salut del nostre porter. Home, jo crec que l'àrbitre es va preocupar perquè el joc va estar aturat molts minuts.
No,
però clar, si la norma és el que diu...
I que podem estar d'acord que la norma, ja que l'apliquen a primera i a segona, s'apliqui arreu, però...
Correcte, però oi que el reglament diu que només s'aplica a primera i a segona, doncs aleshores ahir poc més es podia fer. En tot cas, Sergi, el Sabadell finalment, tot intentar-ho i aquests problemes de Picón, no va poder capgirar el marcador, un altre empat, encetàvem aquesta setmana pensant a veure quants punts es poden fer de 9 possibles, doncs el balanç és de 3 de 9 només.
Sí, pobre, pobre, un balanç pobre en una mala dinàmica, fins i tot, jo diria, mala dinàmica de resultats, que és obvi, perquè la dada és irrefutable en aquest sentit, però sobretot de males sensacions. Ahir l'equip, fins que no es queda en superioritat numèrica, tampoc estava brillant ni molt menys. De fet, va cometre un error que Larry va saber aprofitar per avançar-se en el marcador. En un camp complicat, per les dimensions, per les característiques, per tot, com és el de la penya deportiva, però és que veníem d'Alcira i veníem de l'Europa. I si tiro més enrere, veníem del Mallorca, que és que no va haver-hi presència del rival. Per incompareixença, gairebé el Sabadell va guanyar, va fer el que tocava, però ho va fer també de mínims, en aquest sentit. En tot cas, la mala dinàmica, el mal moment, malgrat tot, ahir tocava un altre cop aquell punt de calma. Perquè és que, ho hem dit, el Sabadell continua sent líder, va tornar a aprofitar-se en bona part dels resultats, perquè el Lleida també va punxar, si ho volem dir així, va empatar, no va passar de l'empat i, per tant, manté els dos punts respecte al segon classificat. I amb aquesta situació numèrica, ahir David Català demanava aquest punt de calma, de tranquil·litat, i ara sí, de ser tots, o d'estar tots, més units que mai.
3 punts de 9, que sembla que no ens enfonsem, que això segueix, seguim líders, i això tenim que seguir, o sigui que entre tots ho tenim que treure endavant, perquè no podem caure en la negativitat ara de que no han guanyat 3 partits. Seguim, l'equip està bé, i des d'aquí demano tranquil·litat. Jo seré el primer que tindré responsabilitats i exigiré als jugadors que hem de donar un passet més, però ja et dic, la línia que estem oferint és bona i tenim que seguir així.
Tranquil·litat demana David Català, perquè, com deia Sergi, al final el Sabadell continua líder d'aquest grup 3 de la segona federació, amb més 2 sobre el Lleida i sobre l'Atlètic Balears, i encara amb un marge de 5 punts respecte al 6è, és a dir, el primer equip que no es classificaria pel play-off. I tot es calmarà encara més si el Sabadell és capaç de guanyar el derbi contra el Terrassa d'aquest diumenge a la nova Creu Alta, i ja des d'avui aquí a l'Hotel Suís, Sergi, comencem a escalfar motors.
Ja teniu ganes de derbi?
Tu no?
Jo sí, una mica. No veigis encara, no gaire.
Avui comencem una sèrie de píndoles, de càpsules, aquí a l'Hotel Suís, de dilluns a dijous. Divendres no hi ha programa perquè és festiu, però cada dia podreu escoltar un parell de capsuletes recordant derbis que han marcat aquesta història entre Sabadell i Terrassa, precedents allò molt marcats que seran bonics de recordar. El primer, Sergi, no sé si havies nascut o no, ens havíem de remuntar, ens remuntarem al primer derbi entre Sabadell i Terrassa que es va disputar a la nova Creu Alta. Any 1977.
Depèn el dia. Tens la data o no?
El setembre crec que va ser.
Havia nascut ja. No el vaig poder gaudir.
Anem a escoltar aquesta primera entrega. Les veus les posaran la Mireia Sanz i el Pere Gallifa.
Històries del derbi, el primer partit oficial a la nova Creu Alta.
Tot i que el primer derbi contra el Terrassa a la nova Creu Alta dati del juny de 1969, un amistós que va acabar amb empat a 1, el primer enfrontament oficial entre tots dos es va fer esperar fins al 1977, però va ser ni més ni menys que en una primera jornada de segona divisió. El conjunt agarenc ja feia 2 temporades que acampava la categoria de plata, mentre que el Sabadell hi tornava després de tastar 2 anys consecutius la tercera divisió i havent segellat l'ascens en l'última jornada a casa davant l'Olímpic. Un dels jugadors clau d'aquella campanya va ser el davanter José Luis Albiol, autor d'11 gols i protagonista fa pocs dies en l'agermanament amb el club de futbol de Pedralba, una de les localitats valencianes afectades per la Dana.
Vaig tindre un poc de lío en el València, de fet me declaren 2 mesos en rebeldia, i al final ho arreglarem, està en Pasieguito, que havia sigut entrenador del Sabadell, en Pepe Martínez, i Pepe Martínez ho arregla, i me n'anís dit al Sabadell, en l'any 76-77.
Pocs dies abans de l'inici de la Lliga, el centre d'esports assegurava novament la seva sessió. Aquell derbi disputat el 3 de setembre de 1977, i que se'l va perdre un joveníssim Lino Gutiérrez per indisposició, va aixecar una gran expectació amb una nova Creu Alta que fregava el ple en una època on no hi havia seients. El joc, deien les cròniques, va correspondre a l'entrada i l'ambient va ser majoritàriament de tensió després d'una empenta del davanter brasiler Bio a una plega pilotes de l'estadi. Fernando Muñoz, l'heroi mesos abans contra el conjunt de Xàtiva, va obrir la llauna en el 5è minut i el Viol va doblar l'avantatge a la primera jugada del segon temps. El Terrassa va retallar diferències poc després i es va arribar amb 2-1 als últims 10 minuts. Un derbi que va acabar 4-3. Vizcaíno i el mateix Tarri van situar el 4-1 per als de Pepe Martínez, però els agarencs encara van tenir temps en el descompte de superar el mític porter Joan Capó 2 vegades més.
Però per sort no van capgirar el marcador i tots ho signaríem, Sergi, que com aquell primer precedent a la nova Creu Alta, el Sabadell guanyés 4-3 i hi hagués un gran ambient a les graderies, tot i que aquell derbi va ser a segona divisió i no com ara a segona federació, malauradament. En tot cas, després d'aquests 3 empats, guanyar suposaria aquest cop d'efecte que potser necessita l'equip.
Sí, segurament arriba al derbi en bon moment, per allò de que aquest partit segur que ho ha de monopolitzar tot a partir de demà, estic convençudíssim, i que aquí és on els veig necessitar aquest cop d'efecte. I el partit contra el Terrassa, per David Català també, que va més enllà de l'esportiu, ha de servir per fer aquest clic que ara mateix necessita la plantilla.
És un partit que ja serà emocionant, es començarà a parlar, suposo, ja a partir de demà, del partit, i és un partit per disfrutar i donar-ho tot. I, bueno, doncs potser sí que ve bé en bones condicions aquest partit per, bueno, treure una mica l'espineta d'aquests tres últims partits i que l'equip doni un altre cop al do de pit.
Tant de bo, perquè ara ja s'està fent llarg això de no veure el Sabadell guanyar. L'última victòria va ser la que comentava el Sergi abans, a l'Antonio Asensio contra el filial del Mallorca, però sembla que faci més temps pel fet d'haver jugat entre setmana i que hagis encadenat aquests tres empats. A tot això, Sergi, i avui l'equip em sembla que feia sessió de recuperació.
Sí,
no?
Avui ha tingut recuperació, demà descans i dimecres a començar a preparar el que serà aquest primer derbi de la història entre el Sabadell i aquest Terrassa, recordem-ho.
M'estàs espatllant les càpsules, aquestes que...
Bé, no sé, és que és una evidència, o sigui, ja sé que han tornat a recuperar el nom històric de Terrassa Futbol Club, però les coses com són, la història s'ha de canviar, lo just i necessari, i en aquest cas contra aquest Terrassa serà la primera vegada que es trobi el Sabadell, que vindran amb el mateix escut, amb els mateixos colors,
sí.
I el significat vindrà a ser el mateix si tu vols, però aquesta part no ens la podem passar per alt, igual que quan parlem del Lleida, parlem de que és una altra Lleida, ja no és la Unió Esportiva Lleida.
Tu segueix fent amics, que...
Els tinc fets, ja, a aquestes altures de pel·lícula ja, els que havia de fer ja els tinc fets. Dimecres d'entrenament,
sí.
Anem per posar una mica d'agenda i bromes a banda, estarem molt atents a qui es recupera i qui no. Peque Polo podria estar, jo crec que és un pèl precipitat i més venint d'on venim, que se'l pugui fer jugar contra el Terrassa. Jo aposto més per al partit contra el Badalona Futur a Premià, d'aquí a 15 dies aproximadament. Dimecres entreno, com dèiem, a Sant Oleguer, hi haurà protagonisme, i dijous, aquesta setmana curta així ho portarà, doncs recordem, el club té idea de preparar un cara a cara, una retrobada allò, pública amb els mitjans de comunicació entre David Català i Víctor Bravo, l'ara tècnic del conjunt agarenc, aquí, a l'estadi de la Nova Creu Alta, escenari del partit, recordem, a les 5 de la tarda diumenge, des de les 4, atents tothom, que ens hi posem una hora abans amb motiu del derbi i que ens hi posem tant a la ràdio com al Twitch. Estarem en directe, se'ns podrà sentir i se'ns podrà veure amb aquesta prèvia especial d'aquest Sabadell Terrassa des de les 4 de la tarda, diumenge, a la Nova Creu Alta.
Funcionarà el Twitch?
Funcionarà el Twitch, home. Jo crec que si Roger Benet ho té tot a punt ja, segur. S'haurà barallat amb qui s'hagi de barallar. De fet, avui ho provarem, perquè a les 8 hi ha Twitch amb el Tribuna Preferent. Per tant, esperem que no falli res. Amb Javi Delgado, per ser, avui, el davanter Càntabra, aquí, amb Pau Vituri.
Ahir, partidàs, sobretot, penso quan l'equip estava 11 contra 11, que realment va ser un dels més destacats del Sabadell. Gràcies, Sergi Garcés!
Fins ara!
Vinga, i abans d'anar a publicitat, escoltarem aquesta segona píndola d'aquests derbis històrics entre Sabadell i Terrassa. El primer, en remuntar amb el primer precedent a la Nova Creu Alta, disputat a la Nova Creu Alta, 1977. Ara fem un salt de gairebé 20 anys d'un derbi que va acabar amb bones sensacions, sobretot pel que fa al conjunt arlequinat.
Històries del derbi, una maneta i un gol fantasma.
Més enllà d'amistosos d'èpoques pretèrites, l'únic equip que ha estat capaç de marcar 5 gols en un derbi oficial ha estat el Centre d'Esports. Va ser concretament el 5 de maig de 1996. Aquell dia el conjunt que entrenava Paco García Llamas, qui havia substituït a mitja temporada a José Luis Romero, es va imposar 5-1 al Terrassa. Tot i la contundència del marcador, aquell derbi és recordat per una acció insòlita gairebé a l'equador del segon temps.
Yo no he visto jamás en el fútbol profesional ni semiprofesional, que es que un penalti tirado fuera pegó en el poste de atrás. Antes las redes se aguantaban con un poste o con un palo, pues pegó en el poste de atrás, se fue para detrás de la portería y al no haber VAR, pues nos marcaron el 3-1. Yo es un gol así, no lo he visto en tota la meva vida.
Diuen que el mateix Frigola, el llançador d'aquell penal, va reconèixer a la zona mixta que la pilota no havia entrat. Qui parlava, però, és Joaquín Peñalver. Pocs minuts abans va deixar per a la història dels derbis un golaç de mocadors, segons la crònica de l'endemà a Mundo Deportivo.
Tuve la suerte de hacer uno de los goles más bonitos de mi vida, el 3-0, en un centro de Pedro Mengual, al borde del área, pues bueno, se me vino a la cabeza la chilena con la suerte de que la empalé bien. I con el 3-0 jo crec que ja quedó sentencial.
Això ja va ser 10 contra 10 per les expulsions d'Ortuño i Guerrero a l'inici de la segona meitat. Abans, a la primera, Robert Alvira i Àlex Ortiz havien posat per davant el Centre d'Esports. Pedro Mengual i el mateix Ortiz van ser els encarregats de completar la maneta. Malgrat aquest resultat, el Sabadell arribava al derbi de l'antepenúltima jornada en zona de descens i el Terrassa tercer. Probablement això explica que només hi haguessin 3.000 espectadors a la nova Creu Alta, amb una notable presència de seguidors visitants i de la penya Torrente Colorado. A més, la taquilla d'aquell dia va ser embargada per ordre judicial. Gràcies en part a aquest 5-1, el conjunt arlequinat s'acabaria salvant en el play-out davant el Leganés B, mentre que els agarencs es van quedar sense la lligueta d'ascens a segona divisió.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor verd, ampolles, gerros i pots de vidre. I recorda, res de bombetes, ni de miralls, ni gots, ni plats trencats. Esmatza, reciclar és tasca de tots.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, tram final de programa. Pitjor li van anar les coses al Sabadell B, que ha tornat a caure en zona de descens després de la derrota d'ahir a Olímpia, un partit que vam poder seguir tant a X com al nostre canal de YouTube. Hola, Pau Vituri.
Hola, Sergi Parc.
0-3 va caure sense paliatius l'equip de Conrad García davant un dels cocos, podríem dir, d'aquest grup 5 de la tercera federació, com és el Reu Redis.
Sí, sobretot un equip que va fer gala de dos aspectes, efectivitat i qualitat. La primera meitat realment va estar força igualada. El Sabadell B va tenir dues clares ocasions a les botes de Júnior i Ali a càmera, però la diferència va ser l'encert. Just abans del quart d'hora, Marc Grau va caçar una pilota morta després d'una centrada per l'esquerra per fer el 0-1, i just abans del descans, una centrada des de l'altre cantó, des de la dreta, i rematada de cap de Ricardo Bas, lliure de marca al segon pal per fer aquest 0-2. El tècnic Conrad García lamentava que aquestes dues accions mal defensades els haguessin penalitzat tant.
Són situacions a la primera part mal defensades a l'àrea, dos situacions concretes. Contra aquest equip no pots perdonar, perquè si perdones o els dones una oportunitat, doncs ell fan gol, i crec que una mica ha estat el resum del partit, no? La primera part han arribat dues vegades, més per encert seu, segurament per error nostres, que ells els ataquen bé, i a partir d'aquí doncs ens posem 0-2 a un partit que segurament no anava per aquí.
I realment aquest 0-2 va fer molt de mal. A la segona meitat va ser un monòleg del Reus, que va controlar el partit a plaer davant un Sabadell B que tampoc va trobar resposta amb els homes de refresc. Ja dèiem a la Transmi que semblava més a prop el 0-3 que l'1-2, i va ser Pol Fernández, en un altre servei de cantonada mal defensat, qui va posar la sentència quan encara quedaven 20 minutets ben bons.
I com deia en Vituri, poc li ha durat l'alegria al Sabadell B fora del descens després de les dues victòries que havien quedat contra Sant Cristóbal i Montañesa.
Sí, torna a ser penúltim el filial, ara a un punt de la Monta, precisament en una jornada on equips de la zona baixa, com el mateix Sant Cris, com l'Escala o com el Peralada, han guanyat. Igualment, continua tot apretadíssim. El Manresa, el Reus i el Girona B jugant en una altra lliga. El Tona ha perdut una mica de pistonada, però del cinquè fins al Sabadell B, fins al penúltim, només hi ha 4 punts de diferència. Segurament per això García veu una mica inútil estar pendents de la classificació.
És una mica absurd moure'ns per si una setmana estem al descens o una setmana estem a prop del play-off, perquè crec que si avui guanyàvem ens posàvem a un punt de play-off i a dos del descens. Per tant, no té gaire sentit. Si anem setmana a setmana a mirar la classificació, no ens aportarà res bo, perquè veurem que estem allà en terra de tothom, no? Que tothom està lluitant pels mateixos punts. Hem d'anar a fer el nostre joc, a fer el nostre treball i aconseguir que sigui més eficaç del que ha estat avui.
La miro un cop més la classificació, que em perdoni el Conrad, perquè just per sota, a dos punts, només hi ha un equip, el Cerdanyola de l'ex Arlequinat Santi Álvarez, i que precisament és el pròxim rival. Per tant, duel d'urgències, de relatives urgències, diumenge que ve a les 5 de la tarda a Fontetes.
Estarem pendents. Gràcies, Vituri!
Adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I aquest migdia s'ha presentat la 15a edició del Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo, que organitza cada any, com ja sabeu, el Can Rull Ramuno Tronchoni. Durant els dies 6 i 7 de desembre, prop de 250 futbolistes de categoria benjamí disputaran aquest torneig amb equips de renom, com el Barça, Madrid, Atlético o l'Espanyol. El Memorial, un cop més, agafa categoria d'internacional, ja que també hi participaran equips de fora de l'estat espanyol, com l'Oporto portuguès o tres conjunts de la Xina. De Sabadell hi haurà dos equips del Can Rull i un del Mercantil. Per la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Montse González, el torneig és una oportunitat per projectar la marca Sabadell.
Aquest memorial no només és un homenatge al Manel Luque i a l'Àlex Gallardo, sinó que també és una magnífica oportunitat per projectar Sabadell com una ciutat que aposta per l'esport, pel talent local i pels valors que el futbol transmet. Treballa en equip, esforç i respecte.
I en l'acte de presentació, l'Oriol Ferran ha pogut conversar amb el Santi Ribalta, president del Can Rull Ramuno Tronchoni.
Estem aquí després de la roda de premsa amb el Santi Ribalta. Què és per un club com el Can Rull organitzar un torneig d'aquesta magnitud?
Doncs moltíssima feina. Tal com he dit a la roda de premsa, som més de 50 voluntaris, gent de la casa, gent del club, que desinteressadament ens ajuden a fer-ho córrer. Sí que, com és la 15a edició, llavors en tenim experiència amb això, no? Per almenys per la base. Clar, ara s'està globalitzant i és un tema més professional en el sentit de tractar amb gent de fora, que pues, s'ha d'estar una mica més preparat si cal, perquè no és com abans que venien pues, els equips d'aquí, dos canteres espanyoles, per dir-ho així, o del territori, i ara pues, clar, ja és internacional una mica, llavors pues, hem de tenir pues, una mica més de cura, tenim que més professionalització dintre de que som un barri de Can Rull, un club modest, i això pues, ens omple de goig, perquè s'ha de currar molt, i és el que estem fent. Llavors.
Hem vist la presentació que hi havia equips com el Barça, com el Madrid, com el Paris Saint-Germain, com l'Stoke, inclús tres equips xinesos, comentaves. L'augment de la magnitud d'aquest torneig és exponencial. Us fa por que en les pròximes edicions no sigueu capaç d'abarcar aquest projecte?
Al final està ocupat a 16 equips, perquè no dona més el format. Sí que estem veient altres possibilitats, com dintre de la Festa Major, per exemple, pots fer un torneig classificatori perquè vinguin més gent, que això ara està en boga tot això i està present de fer el torneig oficial, però abans tornejos classificatoris. Bueno, estem barallant diverses opcions. Sí que al ser 16 equips tampoc podem abarcar tant. Llavors sí que ho farem, mirarem bé qui ha de venir. Nosaltres aquesta experiència, els tres equips xinesos, veurem l'impacte que ha tingut, veurem la repercussió o veurem si també si tenen el nivell, perquè això sí una cosa que també ens donem compte, que clar, el nivell que hi ha aquí amb Barça, Espanyol, Girona, Atleti de Madrid i Oporto, que són gent molt d'allò, quan venen gent de fora, aquest nivell es queda darrere. És, llavors pues, hem de valorar també això, que el nivell sigui bo, perquè al final és un esport i l'esport volem que sigui pues, atractiu, no? que hi hagi uns equips que siguin un resultat molt desfavorable per un altre equip, que això també ho valorarem. Vale?
Parlàvem de que l'any passat teníem un d'aquests equips xinesos i aquests equips xinesos han arrossegat a dos equips xinesos més, que us dona una potencialitat de visualitzacions molt gran. Des del club us doneu compte de la magnitud que té aquest torneig?
No, nosaltres no ens vam donar compte l'any passat quan vam veure la gent que va visualitzar el nostre torneig, o sigui, 1.900.000 persones a través del canal de streaming dels xinesos, i nosaltres, amb les nostres redes socials, que un vídeo es viralitzés i el veiessin 9 milions de persones, pues clar, això se'ns va fer gran, però a la seva vegada era l'impacte que volíem. O sigui, per això ho fem, per això nosaltres en xarxes socials sí que estem molt, molt, molt actualitzats i ens fa que això, doncs, al final doni fruits.
Ja per acabar, quin és el desig que com vols que resulti aquest torneig, algun desig per aquest torneig, per aquest 15è memorial?
Que surti tot bé, sobretot, que no hi hagi cap incident ni i que els equips que hagin vingut, com ens passa, perquè moltes canteres que han vingut, i ressalto, per exemple, el Betis, el Sevilla, que han vingut anys enrere, ens truquen per venir cada any, ens truquen. A l'Oporto, que l'hem portat aquest any, se'ns va adreçar a venir, perquè ja havia vingut l'any fa 4 anys. Llavors, això és el que volem, el regust. L'any passat van venir a la ciutat a veure, doncs, tot aquest tema del pessebre, tot aquest tema, els nanos del Sevilla, això, i estaven agraïts el dia següent, el dia després del torneig. Hòstia, doncs van anar allà. I, bueno, doncs és una cosa que volem també adherir a Sabadell, perquè és un barri, però volem que estigui, que el nom de Sabadell surti.
Ja per acabar, ara sí, això que comentaves, què significa per la ciutat acollir un esdeveniment com aquest?
Doncs això mateix, o sigui, és un esdeveniment que al final per la ciutat és tot un èxit, que en un cap de setmana vingui tanta gent i gent de diverses zones del món i que arrosseguem que després, pues, vinguin a la ciutat i la visitin i, pues, econòmicament sigui una cosa bona per la ciutat.
Doncs, Andy, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest 15è memorial.
Això espero, gràcies a tu.
I com ve sent habitual, les semis i la final, que es jugaran dissabte, es podran seguir a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Va, que marxem. Gràcies al Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Doble esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.